Estàs escoltant Un dia més amb Tamara Lombardo.
I després d'aquesta pausa per la informació, com tots els dilluns, temps per l'espai de gastronomia, i avui un dilluns més, comptem els estudis amb el cuiner de quilòmetre zero del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer i també assessor gastronòmic amb l'Enric Millà. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem, com tots els dies, parlant d'algun tema relacionat amb el món gastronòmic, i avui en concret volem parlar de les empreses d'assessorament gastronòmic, oi?
Bé, una mica la idea fora bàsicament aquesta.
Explica'ns què és una empresa d'assessorament gastronòmic per anar ubicant-nos.
Bé, explicaré potser una mica més el que és el nostre cas, que és gastroassessoramiento, no? Que el que fa és el disseny i desenvolupament, el que és una de les parts és tots aquests negocis que comencen de nou, i després el que és la innovació i renovació d'establiments que ja estan funcionant, l'únic que necessitem ser més competitius i adaptar-se als temps actuals, no? Dintre de tot el que és aquests dos àmbits, totalment separats, tindríem el que és els establiments que ja estan funcionant, el que és la formació i capacitació de personal, el disseny i organització de cuina, el desenvolupament de cartes, escandalls, fixació de preus, són les coses que més habitualment ens demanen, no? També ens trobem que tenim una línia del que diguéssim que és innovació tecnològica, que és la creació de cartes de cartes de vins electròniques, que fa poc entre el que és la Wine Tablet, sí, que ja en vam parlar, efectivament, sí. I el que és sobretot el que és la creació de pàgines web i el manteniment de redes socials, el social media marketing, no? Això és el que més s'acostuma a demanar.
Tenim algun curs ara aviat en aquest sentit?
Bé, molts dels restaurants que nosaltres portem, el que fem és, dintre d'aquests processos de reestructuració, el que anem fent és, alguns d'ells, la capacitació de personal, no? Aleshores, potser els cursos que més ens demanen són els cursos de buit, de la màquina al buit, tant el que és les coccions al buit, esterilitzacions, conservació... Després també una cosa que molts restaurants estan trobant avui en dia per adaptar-se una mica és el takeaway, no? Menjar per emportar, sí. Que fins ara molts restaurants no ho feien, però cada vegada més. Aleshores, això també significa doncs, com collem aquests aliments, com els esterilitzem, com els conservem, escandallar aquests productes, no? La presentació, una mica són de les coses que més se'ns acostuma a demanar. I crec que és important, no? Moltes vegades poder disfrutar a casa, dius, doncs vaig a buscar el menjar per emportar, com si estigués en un restaurant.
Però amb la tranquil·litat de casa, no?
La tranquil·litat.
I amb l'intimitat.
I econòmicament, lògicament, surt molt més econòmic, no? Després també molts dels cursos que ens sol·liciten són els cursos de vins. Amb el tema de vins, sobretot, ha canviat molt, en el sentit que abans es buscava molt aquestes cartes, les notes... O sigui, la figura del sommelier, molts restaurants no s'ho poden permetre, lògicament. Aleshores, el que es fa és un servei de formació molt senzill, no? Explicant el que és un vi blanc, diferenciant-los de dues formes, els vins blancs sense criança i els vins blancs amb criança... la descripció d'un vi molt fàcilment, potser no buscant aquestes notes moltes vegades que acostumem a donar quan fem una cata de vins, sinó una descripció molt senzilla, doncs fàcil de veure, fresc, elegant...
Sí.
Una mica la idea és aquesta i una mica explicar les zones i les principals característiques, no? Cada vegada ens trobem, un dels problemes que tenim principalment el que és a l'hostaleria és la rotació de personal. Avui en dia potser ja no tant, però també hi ha molta rotació. Aleshores, el canvi constant de les persones, dels caps de cuina, dels sommeliers, tot això, fa que un restaurant, perquè no es noti aquests canvis, el tindre una empresa d'assessorament extern, el que fa és que al moment que es canvi el cap de cuina, l'assessor, el xef executiu, per dir-ho d'alguna manera, va al restaurant, explica cada plat, com es fa, com té que funcionar, quins proveïdors té que portar, perquè es dona molt, en la cuina sempre es dona molt, no? Que quan entra un cap de cuina nou porta els seus comercials, a qui està acostumat. I llavors això sempre es nota el que és el client, no? I un empresari que vol en dia seguir una línia de treball.
I l'objectiu és que el client no noti doncs, aquest canvi d'una manera molt brusca.
Això foren bàsicament la implantació dels APPCs, no? Els punts crítics d'aquests de control, que són cada vegada és més exigent el que és sanitat, amb aquest teniu controlat directament... I bé, jo crec que principalment, d'entre les coses que més se'ns demana és com fem més competitiu i l'adaptem als temps actuals al nostre restaurant, no? per exemple, tenim molts programes de televisió, el Xicot i tot això,
sí,
que veiem...
Pesadilla en la cocina.
Pesadilla en la cocina, no...
Com veieu els cuiners, aquest tipus de programes, Enric?
A veure, realment és televisió, és molt espectacle,
deixa de ser un show, exacte.
I sempre es busca aquells restaurants que donaran, que si està brutal la cuina. La realitat és que la majoria dels establiments no són així, ja per sort, ha canviat molt en els últims anys, però sempre que se'ns demana és això, no? És què fem, què puc fer al meu restaurant per fidelitzar la nostra clientela, què podem fer per adaptar-nos als temps actuals, fer coses noves... Un exemple que ara, per exemple, un dels restaurants que nosaltres assessorem aquí a Lleida és Gastronòmic 2.0, i ara durant el proper mes de març començarem amb el que en diem les sessions, que són, bueno, per ficar uns exemples, no? Una mystery night jazz, què vol dir això?
Sí, explica el terme perquè ens hem quedat igual.
Arribem, per exemple, un divendres a la nit, es convoca, els clients van allí, una nit misteriosa, i què vol dir? Per exemple, una persona que estarà tocant jazz i cada plat anirà acompanyat, per exemple, ambientant-ho en una època de Chicago, doncs aquest primer plat amb aquesta cançó adaptat amb una mica que es menjava als locals a la Llei Seca, no? Per dir-ho d'alguna manera, una mica buscar un fil conductor durant tota una vetllada per oferir algo totalment diferent, a peus assequibles, i buscar coses noves, no? I això és una forma també de fidelitzar els restaurants pop-up, que actualment, sobretot el que és Amèrica, estan molt de moda, és aquest restaurant que durant 15 dies o durant una setmana tindrà tal cuiner de tal altre restaurant cuinant per nosaltres, no? Això són formes, per exemple, un restaurant que hi ha a Cervera, que acostuma a fer una vegada al mes, porta un cuiner, normalment cuiners amics, que diu tal divendres hi haurà el cuiner de tal restaurant que cuinava per nosaltres. Aleshores, els clients d'aquest restaurant tenen la possibilitat...
Quin és aquest restaurant de Cervera, per curiositat?
Cosa nostra. Acostumen a fer-ho, grups d'amics, aleshores el que fan és, doncs mira, amb la gent de Cervera, els clients habituals, poden disfrutar d'un cuiner dels Pirineus que normalment pues, és més complicat anar-hi o desplaçar-se per fer el quilometratge, no? Una mica la idea és aquesta, buscar coses noves, una mica adaptar-se, crear publicitat d'alguna manera dintre dels teus propis clients, no? I això crec que, sobretot les redes socials, tenen una cosa molt a dir, sí. És la publicitat més efectiva que tenim avui en dia, i la implantació de tot el que és el manteniment d'aquestes redes socials crec que és molt, molt important dintre del que és un espai gastronòmic.
Doncs aquesta és en part, com dèiem, la tasca que es fa des de les empreses d'assessorament en gastronòmic, ara fets aquests apunts i aquest coneixement potser més a fons del que fan aquestes empreses dia a dia. Parlem ara de quin és el menú que ens tens preparat per aquesta setmana, Enric.
Doncs bé, parlem primer que tot dels productes de temporada al mes de febrer, que és important, no? Podríem parlar de mandarines, bledes, carxofes, sobretot els calçots, cols, escarola, pastanagues, pèsols frescos, canonges, salsifis, naps, xicoies... I a partir de... Basant-nos una mica en tot això, podem confeccionar el que és una mica el menú, no? L'altre dia, per exemple, anant a comprar, vaig veure una senyora que sortia amb maduixes del supermercat. Dius, si no deuen tenir gust a res en aquesta època, però moltes vegades, clar, la gent no sabem què és el de temporada, què és el que ja no és de temporada, no?
Que arriba un punt que vas al supermercat i trobes de tot durant tot l'any, eh?
Correcte, i aleshores no ho saps realment, no? Aleshores, el primer plat, he apostat per un plat fred, en aquest cas, i és una recepta adaptada del llibre del Coq, un dels primers llibres de cuina catalana, escrit al 1520, amb un producte que tenim a les Terres de Lleida, que és l'esturió de la Vall d'Aran, i que normalment no consumim, i bé, crec que en aquella època es consumia molt, i adaptem una mica, ja vam fer una versió la temporada passada, pareguda en aquest cas, però l'adaptarem una miqueta, no? El que necessitaríem per fer aquesta recepta és esturió, sal, sucre, pebre blanc en gra, gingebre, oli d'oliva, caviar, en aquest cas no serà d'esturió, ja que l'època econòmica, però podríem agafar un caviar de truita de Tabascan, anet, farina, llevat, aigua, llet, ous, canonges i escarola, no? Primer que tot el que faríem és filetejar aquest esturió, agafaríem un esturió d'uns 3 quilos aproximadament, 2-3 quilos, i el que podríem fer és, en aquest cas el marinaríem com si es tractés d'un salmó amb sal i sucre, parts iguals aproximadament, i aleshores el deixaríem amb una mica de gingebre i pebre en gra unes 8 hores marinat a la nevera. Una vegada ja ho tinguem marinat, el que farem és el netejarem, i on ho picaríem ben finet amb el ganivet, no? Quan us parlo, molta gent dirà, home, en una casa particular fer un esturió de 3 quilos és molt, però una vegada el tenim fet, pensem que ho podem conservar aproximadament durant 2 setmanes tranquil·lament a la nevera, i si no l'emboliquem, el congelem i podem disfrutar, tenim un producte que per fer qualsevol amanida ens servirà, no?
Perfecte.
Després de netejar i picar el ben finet, agafaríem una mica d'anet fresc, també el picaríem, una miqueta de caviar de truita i un oli d'oliva i mariraríem. Faríem com un tartar marinat, no?, en aquest cas d'esturió, Aleshores, la massa del panador, faríem uns 250 grams de farina, un ou, un quart de cullerada de llevat, 23 ml d'oli, 33 ml de llet, una mica de sal, ho amassaríem ben amassat aquesta massa, la deixaríem reposar a mitja horeta, i aleshores el que faríem, l'estiraríem ben fina, i aprofitant una flamera o un motlle, la ficaríem a dins donant una forma de farcellet, per dir-ho d'alguna manera, ho couríem a 180 graus aproximadament uns 8 minuts, no? Ens quedarà com una tulipa cruixent amb aquesta massa del panador. Aleshores, poqueta a poqueta, el que agafaríem és, amb compte que no se'ns trenqui, ho ficaríem aquest tartar a dintre, afegiríem unes fulles de canonja i escarola damunt, ho amaneríem i tindríem com una amanida diferent, una forma de presentar-ho, i totalment, jo crec que molt atractiva i amb un producte que no estem acostumats a menjar.
Aquest primer plat amb aquesta amanida amb esturió, com dèiem, un producte de les nostres terres, però que sovint no consumim a les nostres cases. Segon plat que avui ens proposes, Enric.
Doncs aprofitant que és època de calçots i tòfona, sobretot, que encara que és un producte molt car, però sí. Ja tenim la tòfona del Montsec, una de les més espectaculars de Catalunya. Hem agafat, en aquest cas, un costellant de xai amb calçots i tòfones. Agafaríem el que és un costellant de xai, unes 6 costelles aproximadament, i el que faríem és treure, desossar-les, ben desossades, no? I que ens quedés tot el costellant sencer, les tindríem, ficaríem una miqueta de sal i pebre, i per un altre costat cauríem molts calçots, bastants calçots, al forn a uns 180 graus, uns 25 minuts, amb una miqueta de sal i oli, i els pelaríem. Aleshores, el que faríem una vegada els tinguem pelats, una part d'aquests calçots, farciríem aquest costellant de xai, l'amaniríem unes làmines de tòfona fresca, i ho embolicaríem, ho lligaríem amb un fil de bridar, ho marquem amb una paella amb oli d'oliva, allò que ens quedi ben doradet, i ho fiquem al forn uns 15 minutets aproximadament a 180 graus, perquè no se'ns cogui excessivament, i d'aquesta manera ens quedarà a l'interior una mica cruet encara, aquest punt just, no? Antes, clar, aquest calçot, el que faríem és, per no complicar-nos tant, podríem agafar una salsa de romesco comercial, ja que en aquest cas no influirà tant, i el pa sec del dia anterior sucaríem el romesco amb aquest pa sec i ho ficaríem al forn a 120 graus uns 50 minutets i tindríem un pa de romesco. Una vegada estigués sec, ho trituraríem amb un robot de cuina i el que faríem, com que aquest pa ja estaria molt torrat, és empanaríem aquest costellam de xai i no caldria ni fregir-ho ni res, perquè al ser un pa molt torrat tindríem com si fos un llibret de llom que estem acostumats a rebossar amb el pa, però sense fregir. Antes, ja una vegada ja farcit, agafaríem per un altre costat els ossos, es bulliríem amb la part verda del calçot uns 50 minutets, faríem un caldo de xai en aquest cas i afegiríem el que és una vegada ja ho tinguem bullit, ho colarem i triturarem amb un robot de cuina els calçots que ens han quedat amb una miqueta d'aquest caldo i una punteta de crema de llet. El que podem fer és, per donar més notes aromàtiques amb aquesta crema de llet, la podem bullir uns minutets abans amb una mica de romaní, una mica de farigola per donar aquest gust a la terra, i faríem aquesta crema de calçots. A l'hora de muntar el plat, ficaríem la crema de calçots a sota i el costellam de xai damunt. I ens quedaria una forma totalment diferent de menjar unes costelles de xai.
Un plat, doncs, que apeteix molt en aquesta època de l'any. Ja anem per la part més dolça, podríem dir, del menú, els postres.
Doncs avui hem escollit un postre que no és ben bé un postre de quilòmetre zero, però diguéssim que és un postre que crec que està molt en desús, que és el pijama.
Sí.
I l'hem retransformat una mica, no?
A veure...
Per un costat fem el que és una crema catalana feta amb vainilla i aleshores el que farem és, d'aquesta crema catalana, ficarem una part petiteta en una copa, aleshores ficarem damunt d'aquesta crema de vainilla uns daus de préssec en almíbar i aprofitarem el reste d'aquesta crema catalana, farem un sucre cremat com si es tractés per fer un flan i ho tirarem en aquesta crema catalana i ho triturarem ben triturat. Aleshores muntem una miqueta de la nata i anem afegint aquesta crema triturada que ens recordarà el flan, el gust del flan, però farem una mousse de flan, en aquest cas la ficarem damunt dintre d'aquesta copa. Aleshores, encara que no es ven bé l'època ara, però normalment nosaltres el que fem als restaurants és quan hi ha un producte, doncs fem els granitzats i faríem un granitzat de pomelo, que ens donarà aquests tocs àcids, el ficaríem damunt, agafaríem una miqueta de vi, sucre i vainilla, ho reduiríem, faríem una reducció de vi dolç, ficaríem damunt d'aquest granitzat i aleshores amb una pinya natural fem un almíbar, 50% aproximadament, fem unes làmines de pinya molt finetes, les banyem amb aquest almíbar i les sequem al forn, també aproximadament uns 120 graus, 50 minutets, i ficaríem aquest cruixent de pinya damunt. Tindríem una forma de fer el pijama totalment diferent
i innovadora.
Innovadora.
Doncs, a més, per si algun oient està interessat, recordem que poden escoltar aquestes receptes a través de la pàgina web de UAU Ràdio, posant UA i el número 1, www.radiomollet.cat, allà a l'espai dels podcasts podeu tornar a escoltar aquestes receptes que avui ens ha donat l'Enric Millà. Amb quins vins acompanyem aquests plats?
Doncs bé, el Penedor de l'Esturiol agafaríem un vi blanc, en aquest cas el Galiu 2011. És la nova anyada, ja diríem, és un vi blanc que podríem dir que és elegant i fresc, molt llaminer, és del celler de l'Olivera, fet amb la varietat Macabeu, i notarem aquestes notes a mantega i pastisseria, aquestes notes a torrats, poma i cítrics, i ens pegarà molt, molt bé. Igualment també ens serviria aquest vi per acompanyar el xai, però en el cas del xai, en aquest cas hem agafat un vi rosat, que no acostumem a prendre tant, sempre sí. Acostumem a anar més als blancs o als negres. Hem agafat el Sió Violes Velles 2011, de la bodega Costes del Sió, fets amb les varietats Garnatxa Negra i Xirac. És un vi fresc i elegant, amb aromes a rosa i regalèssia, no? I aquestes notes a pressic i a cirera. I pel pijama agafem un cava, encara que no sigui de la nostra DO, però un cava que és extraordinari. És un cava rosat, que és el De Nit 2010, sí, de la bodega Raventós i Blanc, fets amb la varietat Macabeu, Parelo, Xerraiara i Monestrell, i notarem unes notes a rosa, pastisseria, maduixes i mandarines impressionants. Crec que és un cava rosat que deixa delectar durant moltes hores.
Doncs amb aquesta darrera recomanació deixem aquí Enric Millà del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer. Moltes gràcies, com sempre. Tornem a parlar de cuina el mes que ve.
Bon dia.